migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi de la Universitat de Girona detecta microplàstics en el 93% de corbs marins de la costa catalana. El tema microplàstics sembla que ja és una qüestió que està tot arreu. Així que podem pensar que nosaltres també tenim microplàstics. És el que toca, perquè mengem bitxos que tenen microplàstics en aquest cas. Parlàvem dels peixos abans, no? Parlem amb l'investigador del grup de Biologia Animal de la Universitat de Girona, el Carles Tovella. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, això dels microplàstics comença a ser un autèntic problema, ja és un autèntic problema, no?
Sí, de fet és una constatació més de que, com deies al principi, que microplàstics n'hi ha d'haver per tot arreu i que segurament nosaltres, si ens ho miréssim, doncs, també, malauradament, també en tindríem.
En aquest cas, heu investigat la salut del corb marí i quines han estat les conclusions d'aquest estudi?
Primer, el més sorprenent és això, veure sobretot que amb tantes mostres n'hi havia, no? Pensàvem que sí, que possiblement doncs, alguns en podrien portar, però, de fet, en totes les mostres, menys una, pel que fan als estómacs que vam analitzar, n'hi havia, no? I això, doncs, bàsicament és bastant preocupant, no? Perquè és una presència molt, molt, molt gran, no?
Estem parlant del 93%, i a més, estem parlant d'una espècie vulnerable a l'extinció, a més.
Exacte, és el corb marí emplomanat, és una espècie que és vulnerable a l'extinció. De fet, a Catalunya només tenim unes 50 parelles reproductores i que a l'estiu ens n'arriben més de Balears, però és una població no gaire grossa, no? És preocupant, no?
I com se sap com es detecten aquests microplàstics? Quines eines o quines tècniques s'utilitzen?
Vale, hem fet dues tècniques, bàsicament. Una és aprofitar les campanyes que fem de recol·lecció d'animals morts, que malauradament queden capturats accidentalment a mar de pesca i els pescadors que col·laboren també per reduir aquestes captures ens els cedeixen. Són ocells també que arriben a centres de recuperació de fauna o que es trobem varats a les platges morts. No? Llavors els fem la necròpsia, els obrim l'estómac i mirem això, mirem els continguts i són aquestes mostres que en totes menys una n'hi havia. I després l'altra metodologia que fem servir és a través de la revisió de les agròpides, que són unes boles que regurgiten durant la nit aquests ocells, amb tot el material que no poden excretar ni digerir. Són espines, unes petites pedres que utilitzen per digerir. Doncs aquestes boles que les agafem a primera hora del matí, després al laboratori les obrim, les analitzem, i aquí també doncs, més de la meitat de les mostres en teníem.
Clar, la gran pregunta és, un cop tenim aquestes dades, aquestes confirmacions, què es pot fer? Com ho apliquem per intentar revertir o solucionar el problema? No sé si es pot, crec que no es podria, és molt difícil això.
Clar, és difícil, de fet no hi ha res impossible, però per part nostra, la segona fase de l'estudi, el que volem fer és mirar quin origen tenen aquests microplàstics. De fet, ja ho intuïm, no? Les formes ens indiquen que la majoria eren microfibres, no? Petits filaments que possiblement vindrien de la roba, no? De tèxtil.
Sí.
Llavors, clar, això sí que és complicat, però és una cosa que com a societat ens hauríem de plantejar, no? Altres també petits fragments més plans, que podrien ser de plàstics d'envasos, o fins i tot també uns plàstics que podrien venir de l'agricultura, d'aquests hivernacles abandonats o dels plàstics que es posen per tapar doncs, les males herbes, no? Ara la següent fase és intentar saber quin material, quina naturalesa tenen aquests plàstics per poder saber d'on venen, no? I poder llavors dir, saber on ve i poder-ho revertir, no?
Doncs, Carles Tovella, investigador del grup de Biologia Animal de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.